But I don't even know your name.
It's Todd, honey.
Todd?
Todd, read my lips. I love you.
I love you too, my darling. Then let's make love, you sweet little thing.
Two lost souls on the highway of life. We ain't even got a sister or brother.
Primer sentia un duet entre Top Hunter i Divine en la pel·lícula en Odorama del John Waters. Polyester. I després heu sentit, esteu sentint a Top Hunter duet amb Gwen Verdon a la pel·lícula Damn Yankees, un musical de Stanley Donen i George Abbott en el món del basquetbol barrejat amb Faust, que és un tema que dona molt pels musicals, i esplèndids, esplèndids tots dos, s'ha de dir. I, bueno, Xavi Salvà, al fons, la notícia tristíssima és que s'ha mort Top Hunter als 86 anys.
Carai, el Roma més estupendo made in Hollywood,
bueno,
eh?
Bueno, competint amb el Troy Donahue, que eren de l'època, per entendre-ho.
Res a veure, perdoneu, era macho alfa. O sigui, el Top Hunter era el macho alfa de l'època dels surferos.
Sí, bueno, era... Fabian, Frankie Avalon...
Sexy men.
Més que el Rod Taylor, també?
Home,
costa, eh? Sergio Franchi, sí. Bueno, tota aquella colla.
Bueno, hem de dir que estan just a punt de començar el rodatge d'un biòpic de Top Hunter i la seva relació amb Anthony Perkins.
My God.
I sé que el Zachary Quinto serà Anthony Perkins. No sé qui serà Top Hunter.
No t'ho perdis, que jo tinc una versió en disc de pedra del Love Me or Leave Me cantat per Top Hunter.
Sí?
Brutal.
No!
Brutal. Us la porto un dia, si voleu.
Però has sentit això de Zachary Quinto? Això vol dir que Spock era l'assassí de Psicosis.
Exactament. Bueno, total.
Vols dir que no era la mare del valencí?
Ell
va, Mohama, estar,
ell va estrenar Descalzos el parc, que després al cine la va fer el Robert Redford. Boom! Aquella pel·lícula de la Liz Taylor i el Richard Burton. Ostres. Ell feia el paper de Richard Burton al teatre amb Tallulah Bangheat.
Mare de Déu! I entens coses.
Sí,
i el va deixar sencer, no?
Sí, ni més ni menys,
No, solo la raspa. Que...
Bueno, total, un homenatge, una menció, bueno, amb la Sofia Loren va fer esa classe de mujer.
Loren?
Esa classe de mujer, la van fer junts. La Sofia Loren i el Top Hunter, no? Que després... va acabar fent cosetes.
S'ha rambat a totes,
a totes,
eh?
A totes, sí,
bueno, no ha deixat, jo crec que no ha deixat...
Com el Rock Hanson, bueno, en fi,
clar,
sí. Era el bon moment per donar la notícia, perquè sabia que li trauríem una mica de suc a la cosa, per entendre'ns.
En Xavi, molt de suc ha tret aquí.
Però... Home, Déu-n'hi-do, tant de suc com que el personatge que porto avui,
sí,
que també va traspassar fa uns dies, està relacionat amb... Bueno, jo crec que Top Hunter estava relacionat amb totes.
Totes, i tots.
No, totes, bueno, no sé, però jo crec que més amb totes, en aquest cas, eh? Vull dir, perquè va fer un show, bueno, com gairebé tothom, va fer un show a la televisió, el show de Top Hunter, no? Mm-hmm. I aquesta actriu, ballarina i cantant va participar en un parell d'ocasions en el seu show.
En l'últim espai d'aquesta temporada del Xavi Salvà i el seu món musical efervescente.
Ui, avui efervescente i plomes no em faltaran.
Avui protagonista Lilian Montevecchi.
Sí, senyor, 85 anys, pobreta, i gairebé 80 anys de professió, eh? Vull dir, era una nena prodigi d'aquelles que els seus papes...
Shirley Temple. Ja...
No. Això és incomparable, això és un monstre, no una nena prodigi. No, ella des de ben petita la van portar a fer dansa, va ser la prima ballarina de la companyia del Roland Petit. Va
que
ser
com
una...
la Zizi Jammer.
Exacte. Però era tremendo, perquè la tenien corsecada en que era la seva enemiga. I no, en realitat eren molt amigues, però aquelles coses que passen, no? També va ser una llegendària vedette del Folies Bergère durant molts anys. Va passar per l'Actors Studio, va estar a classe, precisament, amb Marilyn Monroe i Monty Cliff. Mm-hmm. Va ser una senyora d'aquelles molt afortunades.
Una cama llarga, eh?
Ha fet pel·lícules, exactament, mm-hmm, un altre Sid Charisse. Mm-hmm. Ha fet pel·lícules amb Elvis Presley, amb Fred Astaire, amb Marlon Brando, Leslie Caron, Sid Charisse, que dèiem, Jerry Lewis, amb Michael Douglas, Matthew McConaughey, fins i tot. En fi, una senyora d'aquelles que cal tenir molt en compte.
Que
i
també
a més
s'ha
a més...
rambat amb molts.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que no va perdre mai el temps.
Una estufeta.
Es va casar una vegada, però crec que ho va enllestir ràpid i després va recuperar el temps. Deia que li agradaven molt els nois joves.
Vull dir que, mira...
Home, gustos, ja, aleshores no? Ja està molt clar, no?
Sí, exacte. I, a banda d'això, està aquí perquè ha fet uns quants musicals i dos de molt importants. Un és Nine i l'altre Gran Hotel, que en tot cas en parlem més endavant. Ella es diu Lillian Montevecchi, tot i que el senyor Orson Welles odiava el seu nom.
My name is Lillian Montevecchi and I'm thrilled to bits to be here. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galants accordéons, ça fait pas drôle, mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se brûler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Près de lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en l'occasion. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Bébé la croix, des dents verts, ça fait des mois qu'ils sont au vert. Alors ces dames sont une raison, elles font bigame et c'est si bon. I hope you understand French.
Aquest riure era, sens dubte, impagable, com aquesta veu, realment, perquè tan bona ballarina que era i quina veu de granota que arribava a tenir, eh? Més que Chita Rivera,
sí,
fins i tot.
Sí, bueno, escolta, és una barreja d'Edith Piaf i de no sé, Shirley MacLaine fent de...
Sí, de Sweet Charity, Sweet Charity podria ser. Sí. Realment, o sigui, té aquest so de cavallot, però té tant de glamour.
Mai cantaré davant del Xavi, per si de cas.
No,
per
no, però és que no és dolent tenir veu de cavallot, eh? Vull dir, com de granota, que deia. És la combinació el que la fa perfecta. Vull dir, és com allò que dèiem fa molts anys, fa molts anys, que Lola Flores no sabia cantar ni ballar i tal, però ho feia tot bé. Doncs una mica és això, és aquests personatges que no saps per què tenen una química.
El carisma,
la manera de fer, de posar-se de...
No, i que quan estàs actuant és una persona que es fica a la butxaca, showstopper total.
Exacte.
I ja està,
i
showstopper.
Una elegància personal, que això jo crec que és el que ha fet que hagi pogut fer tantes coses al llarg de la seva carrera i sobretot que hagi emprès la tasca de ser una prima ballarina, que això no era poca broma. De fet, va néixer el 32, era filla de pare italià i mare francesa, o al revés, no me'n recordo. El cas
Montevecchi
és...
sona italià.
Sí, sí,
per
exacte.
Tant, per
tant,
italià,
pare italià i mare francesa. Ella, molt glamurosa també la mare, dins del món del fashion i tota la història, i una mica crec que li venia d'aquí. Va estudiar, amb 8 anys, va començar a estudiar a dansa amb el Pierre Dupré, el primer ballarí de l'Òpera de París, i després va estudiar 2 anys amb la Mathilde Kesechinska, no?, que era una de les grans ballarines russes exilades després de la Revolució,
clar.
I que havia estat amant del tsar Nicolás II.
Toma.
I va ser allò prima ballarina dels teatres imperials de Sant Petersburg. I una mica jo crec que allò ja la va... Va ser també una de les ballarines que va participar en la coronació del Rainiero, el príncep de Monte Carlo. Vull dir que una mica tot això ja començava la llegenda de la gran prima ballarina, que a més va entrar a formar part de la companyia del Roland Petit, com deia abans, i va deixar París per començar la seva carrera professional.
New York has neon, Berlin has bars, but Paris, Shanghai has silk and Madrid guitars. But Paris, in Cairo you find bizarre bazaar. In London, beep, beep, you sip tea. But when it comes to love, none of the above compares compris. So
feliç,
Llàstima que no va viure...
Sondheim, que no ho havia dit encara,
no,
eh?
Llàstima que no va viure l'època gloriosa de Hollywood, perquè
sí,
hagués fet Can-Can, hagués fet coses...
Sempre va ser una mica com una segona. Sí. I jo crec que, clar, tenia moltes competents, vull dir, molta competència... I...
Però no tot amb el mateix sentit de l'humor. Per exemple, un Telemper no té aquest sentit
d'humor. No, ni Sitxarís, ni molt menys. Sí, ni Sitxarís, sí. Tenia unes cames meravelloses, una manera de ballar perfecta, però ella també la tenia. Jo aquests dies he estat repassant una mica el YouTube i hi ha grans moments d'ella que dius, mare de Déu, quina perfecció, quin estil, quina tècnica a l'hora de baixar escales. Bé, totes aquelles coses que s'aprenen a base de matxacar i matxacar, fer molta barra, fer després molta escala del Folies Bergère, etcètera, etcètera. No? El cas és que a Nova York va començar a treballar la seva carrera així una mica d'actriu. Va substituir Colette Brossette, l'actriu protagonista del musical La Prime de Matant, i a partir d'aquí va començar la seva carrera als Estats Units. Va començar a fer cinema, per exemple, The Glass Slipper,
La Zapatilla de Cristal,
sí. La versió de Leslie Caron i amb música del Bronislaw
Kaper,
em sembla
sí,
que era
sí, vale, Kaper, sí,
no? El motín de la Bounty, no? Doncs aquest senyor, Papà Piernes Largues,
no
també, exactament, Meet Me in Las Vegas, amb Sid Charisse, precisament, que van fer moltes migues i aparicions i cameos de la Lena Horne, el Sinatra, Sammy Davis Jr. En fi, va fer molts contactes aquesta senyora, també, eh? I, evidentment, King Creole, que va ser
gran
la pel·lícula que la va llançar, a més, que la va convertir una mica en aquesta Fortinina, que en deien que era una stripper, i que sortia amb un vestit de bananes, també, però no...
Estil com... Josephine Baker!
Però no Josephine Baker, sinó, perquè no eren 3D, no eren bananes així, sinó que eren bananes tatuades al vestit. No era ben bé el mateix,
bueno,
però s'inspirava.
No es podien tocar.
Bueno, mirandeava un poco.
Una mica que la marca francesa s'havia de notar per alguna banda, no? També entre el 59 i els anys 70, meitat del 70, va fer molta televisió, moltes aparicions a la televisió, moltes sèries, que realment, si us dic els noms, jo crec que us quedareu tots igual, perquè...
A mi només em sona
no
77, sí, Sunset, Strip...
The Cat i Mr. Broadway em sonen, però no he vist res, francament. Va conèixer també la cantant Lynn Renault, que això sí que és molt important en la seva carrera, i la va col·locar a la companyia del Folies Bergère de Las Vegas, amb la que van fer gires allò per tot el país durant 9 anys, ni més ni menys, poca broma, fins que el 72, entre el 72 i el 78, ara sí, es va convertir com la vedette oficial del Folies Bergère de París. Un fet decisiu, evidentment, que va fer que la cridessin anys més tard pel càsting de Nine, el musical de Mary Easton, inspirat en el 8 i mig de Fellini, que ja n'hem parlat moltes vegades, on precisament va immortalitzar aquesta cançó.
Folies Bergère, la musique et la danse sont la lumière, les jolies petits seins, les belles bouquetières, sur la passerelle des Folies Bergère.
És que em pixo, em fa molta gràcia aquesta senyora. Aquesta cançó sempre m'ha fet molta gràcia perquè sempre m'ha donat la sensació, si no m'imagino què està fent, que la trepitgen i fa aquest... Oh! I fa aquest, com aquest crit.
No.
Sí, hi ha un moment que crida més del que hauria de cridar. Abans... És com si la trepitgessin.
Tu t'imagines que la trepitgen? O que li claven una agulla o alguna cosa?
Sí, que la pessiguen o que...
Violència professional.
A l'escenari,
no. M'han dit que la versió que estan fent de Nine ara a Madrid, la cantant i el número musical aquest, el fa una tia també collonuda, eh? O sigui que no...
Jo sóc molt fan d'aquest musical, realment, perquè no té una cançó que sigui menys que l'altra. Totes les cançons de Mary Easton realment són un highlight imperdonable d'aquells que has de conèixer.
Fins i tot quan les canta Daniel Day-Lewis.
Hòstia, ara m'has mort, realment.
No, mira, perquè és que quin rotllo de pel·li.
Ja, no, jo no la puc qualificar de rotllo. A mi m'agrada perquè és mitomania, perquè surt Sofia Loren malgrat lo malaguanyat de com surt, però està molt bé i la Penélope està molt bé, la Nicole Kidman està molt bé... En fi, jo no puc dir res més d'aquest musical perquè realment ja ho he dit tot. Jo crec que al llarg de la temporada és un musical que m'agrada molt, que ja sé que molta gent diu, però calia fer 8 i mig en musical. Doncs mira, per què no?
Calia fer un altre West Side Story?
Clar, és que...
Bueno, mira.
Jo crec que el que sí cal, perquè hi ha molta gent que no l'ha vist, hi ha moltes generacions que no saben ni què és, i aleshores, bueno, si està, doncs benvingut. Si no t'agrada, no hi vagis. Ja està. És així, no? Vull dir, hem vist moltes versions, hem vist una versió mamotrètica a Londres del 92 amb 165 membres damunt de l'escenari. Vull dir...
Membres.
Vull dir membres, vull dir actors.
Figurants.
No, cantants, actrius.
Sí,
home,
sí, 165. Però clar, ens ho poses...
O sigui, de l'any 92, a més a més.
92, sí, sí.
Any olímpic i el Constantino Romero dient atletes baixin de l'escenari,
no? Mentrestant, a Londres es feia una versió amb Jonathan Pryce, fent ni més ni menys de Guido Contini, i Lilia Montevecchi, que feia justament aquest personatge. També hem vist la versió magnífica, que aquesta sí que la vaig veure, del Donmar Warehouse, meravellosa, dirigida per David Lebeau, i després una versió amb Antonio Banderas, evidentment, al teatre el 2003, a Broadway. Una curiositat, però, és que el personatge de la Lilian, el que la Lilian va fer per aquest musical, no existia com a tal al principi. Originalment estava fet per un home, era el productor del Guido Contini, fins que Tommy Tune li va fer el càsting a la Lilian i la va sentir cantar La Vie en Rose, precisament, i a partir d'aquell moment van dir, ja està, tu, el productor del Guido Contini serà una dona, i així es va quedar el càsting de tots conegut de 21 actrius i un actor.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour.
Que tontos ens posem.
Sí. Dubto molt que en tot Catalunya, Espanya i part d'Europa ningú li hagi dedicat un homenatge tan bonic a Lilian Montevecchi com el que li estàs fent tu en aquest moment, eh?
Deia que ella va conèixer Edith Piaf a Monte Carlo, cantant a l'escenari, al costat, bueno, gairebé davant per davant del joveníssim amant perruquer, el Sarapó.
Teo Sarapó,
exactament. Sí. Que això una mica li va canviar la vida i sobretot jo crec la manera de fer de chansonnier, que la portava a les venes, com no hi havia dubte. Evidentment, per Nine, no ho he dit, va guanyar el Premi Tony, un dels 5 Tonys que va fer l'espectacle, i a Broadway no li va anar gens malament. El seu caràcter així adorable, generós, i la seva pàtina així com de gran estrella, de gran dama, li ha permès papers extraordinaris com protagonistes d'Irma Ladús,
Shirley MacLaine,
exacte, Hello Dolly, Gigi, sí. Divorce Me Darling, Follies, aquest que sentíem ara fa un moment, una versió, un revival que es va fer el 98, The Wizard of Oz, substituint precisament Eartha Kitt.
Quin duet que podien fer aquestes dues.
Fent de bruixa, que evidentment feia de bruixa del nom.
Tu t'imagines un duet de les dues?
Home, sensacional. Jo crec que s'adoraven, perquè tenen allà una cosa que... I després, evidentment, va venir Gran Hotel, on interpretava la prima ballerina, Elisabetta Grusinska, ja, allò, una ballerina que havia...
La Greta
ja...
Garbo de la pel·lícula antiga.
Exactament. I ho feia realment molt bé, va ser... No li va mereixer el Tony, però jo crec que ben bé se'l mereixia, i només, tot i que només tenia una cançó a l'espectacle.
Bonjour, amour, hello to love, hello, my life, bonjour, bonjour, amour, you saved me in the nick of time, bonjour, I didn't know it was possible for someone like this to love me, but suddenly now it is possible and you see...
Està molt diferent, ja, eh? Vull dir, no és aquesta cosa tan marca francesa, chansonnière, sí... Vull dir,
el llibre de la Vicky Baum no li permet, tampoc.
No, a més és molt curiós, perquè explicava en una entrevista, deia que durant la petita s'havia passat tota la seva punyetera vida intentant treure's l'accent...
Francès.
No francès, rus... de les seves professores, que una mica que va adoptar, i tenia com un deix...
Fos un error.
I aleshores, de cop i volta, li van fer aquest personatge on l'havia de treure i marcar totalment aquest accent rus, no? Una mica aquesta cosa molt, molt soviètica, per dir-ho d'alguna manera. I el cas, molt zarista, en tot cas, seria, no? I la cosa és que finalment li va costar molt, però va ser un dels seus grans èxits. A partir per això, més o menys tenia una seixantena d'anys, a partir d'aquell moment ja, però, va començar a deixar la seva activitat més frenètica laboral i es va dedicar a allò que fan moltes actrius, moltes estrelles, que és a fer solo shows. I durant 20 anys es va passar fent solo shows com aquest que sentíem, o com aquest altre, on canta precisament aquest tema de Marlène Dietrich.
Just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance,
selling each romance. Every night some heart betraying.
La cançó final de Marlene Dietrich, l'última pel·lícula que va fer, Gigolot, sí, i a més cantada gairebé com ella, sí, o sigui, la veu una mica ja...
Gran, sí, sí.
Sí, una mica cansada...
Però realment, sí, hi ha un disc que recull aquest show que es diu On the Boulevard, i on es veu una Lilia Montevecchi molt propera, molt allò, molt de prop, amb aquest humor, amb aquesta frescura que tenia i amb aquesta espontaneïtat encara... Es pot trobar al YouTube alguna entrevista de molt, molt gran, quan ja li van donar la creu, com se diu, la creu d'honor de França.
La Legió d'Honor.
La Legió d'Honor de França i tal. I realment és un personatge d'aquells que, si no t'ha enamorat, t'enamora. Durant 40 anys va ser vestida exclusivament pel dissenyador Mark Bauer, amb totes les seves plomes, aquells barrets, aquells turbants de lleopard, en fi, amb un estil elegantíssim que va heretar, com deia abans, de la seva mare, i com m'ha transmès al llarg de tota la seva carrera. No li va fer uns ous ferrats a Marlon Brando,
no,
però sí que va jugar a voleibol amb el Gene Kelly i va anar a caçar ànecs, explicava, amb Clark Gable.
Bueno,
que
vull doncs, dir,
home, no està aquella... malament. No està malament.
Mogambo.
Exacte. En fi, ha estat una de les ballarines, sí, més importants del segle XX, al costat de Gwen Verdon, de Sid Charisse, d'aquesta Sissy Jean-Marie que dèiem al principi, però en cap d'elles ha sigut una gran rival i bueno, jo crec que avui mereixia la pena recordar-la, com en molts moments es va dir, en molts moments de la seva carrera li van dir la nova Miss Tinguette, perquè tenia una mica tots aquests ingredients de
gràcies,
gran diva francesa.
Gràcies per fer-li els honors, Xavi. Gràcies
a
per la temporada.
Per aguantar-me tota
gràcies
la temporada.
Gràcies per la temporada i, com he dit abans, encara que sigui durant aquests 10 minuts, Lilian Montevecchi viva a la finestra indiscreta.
Adéu.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur, à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. C'est pas qu'il est beau, qu'il est riche, n'est costaud, mais je l'aime, cet idiot. Il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau que j'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'en moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme.